L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, en dia 16 de juliol, destacarem... La plataforma en defensa de l'Ebre demana la intervenció de la Unió Europea en l'elaboració del Pla de Conca de l'Ebre. La marxa cap a la independència s'endú les banderes espanyoles d'alguns municipis del Baix Ebre. Unitat del Consell d'Alcaldes del Montsià en defensa de les competències dels municipis. La varietat de peix marca els primers dies de l'arràs a l'Ametlla de Mar. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La plataforma en defensa de l'Ebre sol·licitarà aquest mes de juliol la intervenció de la Unió Europea en l'elaboració del Pla de Conca de l'Ebre amb una demanda a la Comissió de Peticions. Malgrat que Europa no sol actuar fins que les lleis estan aprovades i en vigor, la plataforma en defensa de l'Ebre demana aquesta intervenció extraordinària per la desconfiança que tenen amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i el govern espanyol. Manolo Tomàs.
A veure, nosaltres l'estiu l'emprenem en la campanya de recollir signatures. La idea és que Europa tutele l'elaboració del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Sabem que Europa no actua fins que no hi ha una llei ja aprovada i en vigor. Però en aquest cas, com tenim sospites molt fonamentades de que la tramitació del Pla Hidrològic, les al·legacions no serviran per a res, perquè ja està dient el ministre o està dient el president de la XE, estem demanant la intervenció europea. De dues maneres. Primera és en la comissió de peticions, molt aviat, jo crec que abans de les vacances tindré la petició ja damunt la taula, presentada, i al setembre la presentació de les signatures amb la queixa. Bé, estem treballant això, estem trobant més suports dels que esperàvem, el qual estem tremendament agraïts, i en tot cas demanar a la ciutadania que este mes d'agost i principis de setembre, allà on pugui se recollissin la major part de signatures possibles per poder exportar cap a Brussel·les.
Segons el portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, totes les accions es fan basades en el calendari que ha marcat el mateix ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete.
Per tant, el que nosaltres intentem és que no hi hagi un fet consumat. O sigui que, d'alguna manera, abans de que s'elabori la llei, que pugui haver-hi intervenció europea. Si no la hi ha, preparem les condicions perquè després, quan estigui el Pla Hidrològic elaborat. No oblidéssim una cosa, que el ministre Cañete ha marcat el calendari. El calendari el tenim molt clar, el tenim molt estudiat. 2012, Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. 2013, Pacto Nacional de l'Agua. 2014, Pla Hidrològic Nacional solidario i interconnexió de cuencas i tot això. Per tant, este calendari molt creiem i estem actuant en funció d'este calendari. I ara toca de que en l'elaboració del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre es tinguin en compte els interessos i la situació del delta, el tram final del riu, no? Que és el que s'està obviant i s'està ignorant en l'esborrany que ara tenim.
Una de les novetats que destaquen des de la plataforma en defensa de l'Ebre és que podran comptar amb un important suport del món científic que anunciaran més endavant. A diferència que fa una dècada, també compten amb el suport del govern català. La plataforma en defensa de l'Ebre va celebrar la 12a Piraguada en defensa de l'Ebre, que manté després de moltes edicions un gran volum de participació. Enguany de nou, més de 200 persones. El problema de les algues i la poca quantitat d'aigua que arriba al tram final del riu van estar els principals entrebancs amb el que es van trobar els participants.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Antena Aldaia, Seto Gallego ens informa del pas pel Baix Ebre de la marxa cap a la independència organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana. Seto Gallego.
Què tal, Tomàs? Bon dia. L'Aldea és un dels 490 municipis catalans que s'han adherit a l'Associació de Municipis per la Independència i que, per supost, té com a principal objectiu sumar esforços per aconseguir en un futur proper la creació d'un estat propi per Catalunya en el marc de la Unió Europea. Este passat dissabte, 14 de juliol, l'Assemblea Nacional Catalana organitzava una marxa per la independència que començava de bon matí a l'Ametlla de Mar i finalitzava a Deltebre passant per poblacions com Camarles, el Perelló o l'Aldea. Dani Andreu, alcalde de l'Aldea.
Bé, doncs una grandíssima satisfacció i una plenitud també de reconeixement al fet independent i necessària independència de Catalunya en esta caravana de l'Assemblea Nacional de Catalunya que ha discorregut pues, des de l'Ametlla de Mar, passant pel Perelló, entrant dins el poble de l'Ampolla, tornant a passar per Camarles, arribant a l'Aldea i finalment tenint la cloenda final a Deltebre. Bueno, pues, ha estat tot una demostració del voler d'alguna manera expressar el nostre sentiment que durant aquestes dades presents són cada vegada més eloqüents i més fermes sobre la necessitat cada vegada més evident de que Catalunya necessita d'alguna manera deixar-se ja de la mà de l'estat espanyol, caminar tot sola i que com aquelles bones parelles que quan arriba un moment que no poden continuar juntes saben d'alguna manera pues, emprendre cadascuna el seu camí per on es pertoca. Això és el que busquem la gent de bé, els catalans i catalanes que d'alguna manera volem que ens siguem tractats de reconeixement amb la nostra cultura, amb la nostra llengua, amb els nostres recursos i, en definitiva, pues, avui és un gran dia i ha estat una gran demostració per part de la ciutadania que ha acompanyat aquesta caravana i, en definitiva, pues, tot un goig per a l'independentisme.
En l'acte institucional de la Marxa per la Independència consistia amb l'adhesió dels ajuntaments a la Marxa per la Independència i la recollida de la bandera espanyola per entregar-la a la delegació del govern a Barcelona.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa de l'unitat del Consell d'Alcaldes del Montsià en la defensa de les competències municipals. Els alcaldes defensen els petits municipis i les seues competències alhora que consideren necessari mantenir el partit judicial d'Amposta i aconseguir regió sanitària a la comarca. No és així, Manel?
Doncs així és. Bona tarda. El president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Martín Masdeu, va presidir el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Montsià, que es va celebrar el passat divendres a Amposta. Durant la trobada, els assistents van manifestar la seva oposició frontal a la supressió del Partit Judicial d'Amposta, una proposta que, com saben, va efectuar recentment el ple del Consell General del Poder Judicial com una de les mesures per estalviar costos. En aquest sentit, els alcaldes de la comarca del Montsià reivindiquen que la Fiscalia a Amposta sigui una realitat. També van fer en referència a tot allò que es desprèn de les mesures que vol prendre el govern i que afecten directament als municipis menors de 20.000 habitants. Anem a escoltar el president del Consell Comarcal del Montsià referint-se a aquest paquet de mesures.
Bé, el principal que vull destacar d'aquest Consell d'Alcaldes és precisament la unitat que s'ha demostrat de tots els alcaldes del Montsià en defensar, per una banda, les competències pròpies dels municipis petits, rebutjar totes aquestes declaracions que estem sentint darrerament en què es fica en tela de judici. 1. La funció que fan els municipis petits, els regidors, la funció que es fan a nivell de mantenir les competències que la llei de bases de règim local actualment contempla. S'estan escoltant veus de que hi haurà una supressió de competències, per exemple, en municipis de menys de 20.000 habitants passarien a la Diputació la gestió d'aquells equipaments que diuen sigui una gestió ineficient, quan tots sabem que equipaments culturals o esportius econòmicament potser no seran rentables, però tenen una funció social que no se'ns pot escapar. I per altra banda, defugir de les competències a nivell d'ensenyament i a nivell sanitari crec que és un error que no el podem acceptar.
Precisament parlant de temes relacionats en la matèria sanitària, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, es mostrava satisfet de que la majoria d'alcaldes, de fet la totalitat dels alcaldes del Montsià, consideren necessari garantir el manteniment dels equipaments sanitaris i hospitalaris existents a la comarca a través de la creació d'una regió sanitària al Montsià. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta.
Sí, bé, jo he demostrat la meva satisfacció en que avui el Consell d'Alcaldes de la Comarca del Montsià serà un recolzament a una postura que ja vaig defensar amb el Consell de Direcció del CatSalut en el sentit de que fins fa poc tenim a la Regió Sanitària de Terres de l'Ebre tres sectors sanitaris, concretament el sector de l'Alt Ebrat, el sector del Baix Ebre i el sector del Montsià, i que ara hi ha una proposta, un projecte de llei, en la que se pretén crear un únic sector sanitari de totes les Terres de l'Ebre, en la qual cosa jo en això, aquesta proposta no em va pareixer adequada, vaig votar en contra, i avui ho he plantejat al Consell d'Alcaldes de la comarca del Montsià, en el sentit de que hem de preservar l'existència d'aquest sector sanitari únic i exclusivament de comarca del Montsià, que persistisca la comarca del Baix Ebre, l'Alt Ebrat, però també volem que persistisca la comarca del Montsià. I jo m'he de congratular que he rebut el suport de tots els alcaldes de la comarca del Montsià, perquè pensem que és una eina aquest sector sanitari del Montsià en defensa dels interessos sanitaris de totes les poblacions de la comarca del Montsià.
Pel que fa a les polítiques d'ocupació i de millora de l'economia productiva, consideren els alcaldes del Montsià la necessitat de seguir apostant per programes com Treball a les 7 comarques o Montsià Actiu.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens informa que la varietat de peix marca els primers dies de l'arràs. El bon temps i la varietat de peix ha estat la tònica general des que les barques de l'arràs van tornar a la mar l'1 de juliol. Els preus, però, han baixat respecte a l'any passat. Olga Tomàs.
L'1 de juliol, les embarcacions d'arrossegament de la Mella de Mar van tornar a la mar després de la parada per la veda. Enguany, aquesta aturada està donant bons resultats, ja que els primers dies de pesca han portat varietat de peix a les xàrcies, als bous de l'arràs de la Cala. A més, de moment, el bon temps els ha acompanyat. D'altra banda, els preus han baixat respecte a l'any passat. Per exemple, l'escamarlà o gargant s'està pagant a 16-17 euros el quilo i l'any passat havia arribat fins als 35. Tot i això, el patró major espera que l'augment de la demanda de la temporada d'estiu faci pujar els preus. Escoltem a Janet Llambric, patró major de la Cofreria de Pescadors de la Mella de Mar.
Que hi ha més diverses classes de peix que l'any passat doncs no es tocaven i enguany s'agarren. El lluç l'any passat era una vida fluix, enguany sembla que s'agarren més. De lo polp, que també és una cosa que ho hem notat molt en la classe de peix que s'ha anat agarrant. I, bueno, en fi, en general, quasi hi ha en tot. L'únic que pues, tenim és de que els preus pues, mos han baixat. De moment mos han baixat, jo tinc la confiança que ara pues, pot ser el dia 20, sempre dic que diem-li de 20 a 20, altres, pues, llavors mos pugui pujar una miqueta.
Llambric també ha remarcat que s'està treballant per tal que l'any vinent la flota de l'arràs pugui tornar a gaudir de la veda subvencionada, i és que des de la confraria s'intentarà que el context de crisi no faci retallar aquest suport als pescadors que beneficia el sector i, de retruc, els recursos que ofereix la mar, ja que es poden repoblar durant la parada biològica. Una altra de les lluites vinculades a l'arrossegament que marcarà l'agenda de la Cofreria de la Cala els pròxims dies és la qüestió del canvi de número del torçal o fil de les xàrcies. I és que actualment el fil és el número 3 i des de la Cala i des de l'àmbit català es demana que passi a ser del 4,5, ja que segons Llambric s'equipara la pesca del lluç de la Mar del Nord amb la del Mediterrani, i és un error. Ja fa temps que aquesta demanda ha recorregut les diferents federacions, la Federació Provincial, la Catalana i l'Espanyola, fins a arribar a Brussel·les. Una de les preocupacions recurrents del sector és el preu del petroli, i és que el sector pesquer veu com cada dia li surt més car engegar el motor de la barca i sortir a la mar.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ja són 9 les persones detingudes per la presumpta trama de frau en els exàmens del carnet de conduir a Tortosa, entre elles els propietaris de l'autoescola Roquet Estemple i alguns examinadors de la Prefectura de Tarragona de la Direcció General de Trànsit. Com ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, el jutjat número 1 de Tortosa investiga la suposada xarxa il·legal d'obtenció del permís de conduir, en la qual nombrosos ciutadans xinesos s'haurien desplaçat a Tortosa per superar l'examen teòric a preus més elevats de l'habitual. Un dels professors de l'autoescola Roquet Estemple, José María Pla, defensava que la metodologia d'aprenentatge que oferia el centre no té irregularitat i argumentava que els ciutadans xinesos venien a Tortosa a fer l'examen per l'enduriment del procés en altres demarcacions. José María Pla.
Clar, aviam, te parlo que no sabem ben bé el que ha passat, però torno a repetir que aquí no es fa servir pinganillo ni res de tot això, fan servir programes informàtics que són de cases que es fan preguntes i ja està, que són preguntes que són com les de l'examen. Bueno, això serà el que fa el programa, que les fa les preguntes. Que els xinos les memoritzen? Pues bueno, els xinos tenen molt de cap en aquestes coses, és que no es pot fer res. Que venien molts de xinos? Pues sí, també venien molts de xinos. Per què? Perquè allí s'han durit més i aquí han d'entrar en vigor, però encara no han entrat en vigor. Per què? Pues perquè no volen ficar sistemes informàtics per a cau d'un dels alumnes. Però clar, irregularitat, penso que poques ne poden haver. Si nosaltres enviem algun document a la prefectura i falta algun, i falta algo, ells se'ns envien de seguida, i ni és cosa de suplantació, ni és cosa de res d'això.
Una de les alumnes de l'autoescola Roquet Estemple, Iris García, espera que resolgui el més aviat possible el tancament del centre perquè ha invertit tots els seus estalvis en poder aconseguir el permís de conduir. Iris García.
I 200 euros a mi no me cauen de... Jo mai he gastat els meus ahorros, saps? I tinc justament per les pràctiques. I, claro, i ara no sé què fer. A veure, que mos diguin algo el més pronte possible i...
L'operatiu policial d'aquest passat dijous també va servir per detenir 7 ciutadans de nacionalitat pakistanesa que feien l'examen amb auriculars mentre un d'ells els xerrava les respostes.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El consistori d'Alcanar procedirà a l'adjudicació immediata de l'última etapa de les obres que han de convertir l'antic convent de les cases en un alberg de joventut. De fet, un dels molts usos que va tenir l'edifici abans de la seva cessió a l'Ajuntament per part de la Hermandat de los Padres Operarios de San José va ser el de Casa Colònies per als alumnes de les escoles que tenia l'ordre. La inversió serà d'1,1 milions d'euros, dels quals 800.000 procedeixen d'una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat i la resta ho aportarà a l'Ajuntament. En la primera fase ja s'hi han invertit prop d'1 milió d'euros, la meitat dels quals eren fruit d'una subvenció a fons perdut del FEDER. L'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, confia que l'alberg sigui una realitat l'estiu vinent. Montserrat també va indicar que ja s'ha acabat el projecte d'expropiacions en col·laboració amb la Diputació de Tarragona per continuar el passeig nord de les cases. L'alcalde calcula que aquestes expropiacions trigaran de 12 a 15 mesos a estar enllestides.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa del rècord d'espectadors al Festival del Tebre Dansa. Lluïsa Bertomeu.
Robert Olivan, director del Festival del Tebre Dansa, i Joan Alginet, regidor de Cultura de Deltebre, han afirmat en roda de premsa que Deltebre Dansa s'ha consolidat com un dels grans festivals de Catalunya i com el més important d'Europa pel que fa a la formació de futurs professionals de les arts del moviment. L'Ajuntament està convençut que Deltebre ja és com Tàrrega o Sitges, una població de referència del món cultural. Ha estat l'edició amb més públic, 5.000 espectadors, i cal continuar potenciant-lo. Joan Alginet és el regidor de Cultura de Deltebre.
La voluntat inequívoca del govern és seguir impulsant aquest festival, ampliar-lo, obrir-lo també a altres institucions del territori que considerem que són també, que també han d'estar al nostre costat, i per tant la valoració és molt positiva. Tots els espectacles que s'han fet aquest, durant aquestes nits gratuïts han tingut molta participació i molta afluència de gent de Deltebre i també de gent del territori, de gent de les Terres de l'Ebre, i estem molt contents. En primer lloc, contents perquè ens ha donat una vegada més el ressò mediàtic que tot poble vol tenir, i a més un poble com el Tebre que té potencialitats culturals i potencialitats turístiques per explotar. I en segon lloc, també contents per l'organització, per l'actitud dels 150 ballarins, que una vegada més han donat una lliçó. I jo penso que els objectius que ens van plantejar en certa manera s'han acomplit més i amb major profunditat que l'any passat. Ara ens queda de cara a l'any vinent marcar-nos noves fites i nous objectius. L'Ajuntament està molt satisfet, ho he dit abans, no tan sols pel ressò mediàtic, sinó també per l'impacte que a la ciutadania del Tebre això ha tingut, i per tant jo penso que podem estar satisfets i orgullosos del treball, de l'impuls, de l'entrega, però com he dit, no ens hem de quedar aquí, hem d'anar molt més enllà perquè això segueix. I per tant, com el Tebre és un poble inquiet a nivell cultural, vol anar més enllà i penso que ho podrem aconseguir.
Robert Olivan, per la seva part, considera que enguany s'han aconseguit dos grans objectius: portar públic de totes les comarques de Tarragona i de molts punts de Catalunya i convertir el festival en una plataforma per descobrir les últimes tendències de la dansa i el circ contemporanis.
Les expectatives me sembla que han sigut altes, estem en temor a veure com sortirà aquest any i resulta que ha superat el que nosaltres esperàvem. Llavors, a nivell de participació, a nivell de formació, ja sabeu, són unes dades que hem estat donant bastant, i és que les 150 places que podem acceptar aquí se van cobrir en apenas 5 hores. Una vegada vam obrir les inscripcions, s'han quedat 500 persones en llistes d'espera. A nivell de professora també tenim un munt d'ofertes, un munt de professors que volen ser part d'això, el mateix dels artistes que venen a actuar. O sigui, molta gent ara hi ve per a m'escriu, truca, perquè volen participar, volen actuar aquí. Per a ells ja simbolitza una mica un prestigi vindre aquí a actuar a Deltebre. I no només això, sinó les institucions que volen fer part d'això també. Resulta que tenim com a coproductors ara mateix al Mercat de les Flors, entre altres gent, teatres que són molt, molt referents de les arts escèniques. Tenim l'escola, per exemple, Fontis, de Holanda, que està coproduint com a entitat privada, i altres entitats que també volen fer part de l'esdeveniment del Tebre Dansa. Me sembla que tot això parla per si sol. Me sembla que no només són els participants, els artistes, sinó inclús les entitats potents de les arts escèniques d'arreu del món que tenen l'ull, el foco aquí a Deltebre.
Del 2 al 14 de juliol, Deltebre està la capital europea de la dansa, amb la presència de 150 alumnes de 35 països, 30 professors de renom internacional, 15 espectacles gratuïts de primer nivell i cursos d'iniciació per a tots els públics. L'acte més mediàtic ha estat, sens dubte, la dansa als Camps d'Arròs del passat 8 de juliol.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Seto Gallego, des de Antena Aldaia, ens parla de la primera trobada de percussió celebrada aquest passat dissabte a l'Aldea. Seto Gallego.
Dissabte 14 de juliol tenia lloc per primera vegada a l'Aldea la primera trobada de percussió organitzada per la Regidoria de Cultura conjuntament amb els Diables d'Aldaia. Amb un total de 400 persones entre músics i públic assistent omplien tant els carrers de la població com la plaça de la Vila, on anaven arribant en cercavila les colles participants. En parlem amb Estela Estorac, regidora de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
Dissabte es va organitzar la primera trobada de percussió en una màxima assistència i una bona participació per part de la població. L'organització de l'acte va ser impecable i les colles que ens van fer vibrar per les seves composicions van ser molt ben rebudes i felicitades per les actuacions. Espero que l'any que ve puguem celebrar la segona trobada de percussió amb més colles i igualar, si més no, l'assistència de la gent del poble de l'Aldea.
Els trocassons de Sant Jaume d'Enveja, Poc Soroll de Xerta, Ratolins de Remolins, Tamborinada de Tivenys i els tabalers de la Colla de Diables, amb els seus 40 tambors de totes les edats, van fer gaudir a un públic entregat totalment a les colles. Després de l'actuació de cada colla i sense cap tipus de preparació prèvia, els quasi 200 tambors de totes les colles van interpretar una batucada conjunta on per un moment en recordava Calanda. Això sí, des d'un punt de vista musical totalment diferent.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Doncs esperem que aquest migdia i tarda domini el sol a gran part de Catalunya. De tota manera, punts de la costa i prelitoral barceloní, bàsicament, un cop més amb aquests bancs de núvols baixos, estones més trencats, estones no tant, segurament menys freqüents que no passa al matí, i estenent-se aquests núvols durant la tarda a punts propers a la costa daurada. Probablement també algun podria ser present al sud de la Costa Brava. La resta, com dèiem, domini del sol. Les temperatures avui força estables, potser lleugerament més altes que ahir a punts del Pirineu aquest migdia i potser lleugerament més baixes que ahir en alguns punts de l'interior del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre. De cara a demà és molt probable que ens llevem amb algunes restes de núvols a primera hora cap a la costa central i sud, potser Catalunya central, però mig matí i migdia ja hi dominarà el sol. Un sol que des de primera hora i fins al final del dia serà present a la resta de Catalunya. Dimecres també podria imposar-se el sol. Les temperatures començaran una recuperació més notable a partir de dimecres.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.